I'm sorry.
Bé, doncs avui estem amb la tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire, que durant aquests dies serà alcaldessa accidental de Sant Cugat. Primer de tot, senyora Paraire, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns aquí a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Senyora Paraire, primer volia començar parlant sobre l'actual sequera que hi ha a Catalunya, que també està afectant, òbviament, a Sant Cugat. Estem amb aquestes mesures restrictives, no, de consum d'aigua a la ciutat. Com es lluita des de l'Ajuntament per combatre la sequera?
Bé, doncs, a part de... Crec que és tan evident la sequera aquest any, com has dit, a tot Catalunya, que crec que està a les consciències de tot, per part de tots. Per part de l'Ajuntament, doncs, es fan les tasques, per una banda, d'inspecció, doncs, que corresponen, de control dels consums, de grans generadors de consum d'aigua, també, doncs, tot el tema de les piscines, també de dir que la majoria de ciutadans són conscients i fins i tot rebem avisos per part de ciutadans. Crec que també la fisonomia de la ciutat, tan verda que està marrón, doncs sí, sí. També fa aquesta evidència, no?, de la situació que ens trobem. Crec que és un repte que tenim, que anirà a més, i per tant la ciutat s'ha de preparar, i això és en el que volem treballar. Ja s'han anat fent coses, s'han anat canviant al llarg dels anys, doncs, el tipus de plantació, etc., que sigui menys consumidora d'aigua, però sí que tenim el repte, doncs, de fer realitat tot el tema de poder regar o utilitzar aigua regenerada. Això, doncs, ara també amb aquesta sequera, doncs, no es pot netejar amb aigua, ja ho sabeu, que ja es feia amb aigua no potable, però igualment, si volem tenir una ciutat, hem de canviar la manera de com ho fem, i per tant el gran repte que crec que tenim almenys a curt termini d'aquests 4 anys és preparar la ciutat, doncs, per aquesta situació, a part, doncs, del que podem fer tots de manera individual, no? D'intentar consumir menys aigua, dutxar-nos més ràpid, etc, etc.
En aquest sentit, Sant Cugat des de fa molts anys sempre està per sota del llindar que es marca com a límit, és a dir, en aquest sentit, Sant Cugat porta molts anys fent els deures. Aquest any també s'ha dit que no és una excepció, que Sant Cugat segueix fent els deures amb el tema de l'aigua, fins i tot comparat amb l'any passat, ha reduït consum. Comentava ara, senyora Paraire, el fet que Sant Cugat és molt verd, Sant Cugat també és molt extens, és la ciutat de Catalunya amb més piscines. En aquest sentit, es fa difícil a vegades poder controlar que tothom estigui complint amb aquestes mesures, com per exemple la de no omplir piscines, la de no regar. Es pot arribar a fer complicat, tot i que hem de dir això, que la ciutat està per sota dels nivells que es marquen.
Sí, sí, la ciutat en termes generals compleix, i això també crec que s'ha de posar en valor, no? Per precisament ara el que comentaves, doncs, moltes piscines, però també és cert que moltes de les piscines, doncs, ja utilitzen uns sistemes que l'aigua s'utilitza durant molts anys. Vull dir que hi ha els sistemes de filtratge o el tema, doncs, d'aigua salada, la manera de mantenir també ha canviat. I per part nostra, doncs, amb els consums es pot detectar, vull dir, també els comptadors cada vegada són més digitals, i per tant es pot fer, i també és una mica el que deia, els veïns crec que estem molt conscienciats i la majoria ho fa bé, i també rebem avisos de situacions que potser hi ha dubte de si s'està fent bé o no, i llavors és quan l'Ajuntament també fa aquesta inspecció.
Seguint amb no ja tant amb el tema de la sequera, sinó més global amb l'emergència climàtica, m'agradaria preguntar-te també com afrontareu en aquest mandat tot el tema de l'emergència climàtica, que està a l'hora del dia, precisament, per exemple, ara a l'estiu amb la sequera.
Doncs és el repte que tenim. L'emergència climàtica, doncs, afecta molts paràmetres i s'ha d'actuar, nosaltres creiem, a la vegada i sense parar amb molts, val? Perquè realment és el gran repte que tenim. Sant Cugat doncs té molts arbres, que és una cosa també que distingeix d'altres ciutats, i això també ens ajuda doncs a tenir menys calor, per exemple, a tenir una mica més de confort, a tenir un aire que podem respirar més net, però sí que tenim molts reptes. I, com t'he dit, toca molts paràmetres. Jo crec que ara el que hem d'afrontar, i d'una manera bastant ràpida, és el tot el tema dels edificis, val? Tema d'escoles, confort climàtic, tema d'ombres, també poder fer de Sant Cugat una veritable ciutat refugi, i això és un repte molt important, i a més és un repte que cal saber-ho, és un repte costós, val? Perquè doncs, si volem condicionar aquests espais, no sempre és posant un aire condicionat. Doncs ara, per exemple, s'estan fent estudis a les escoles, s'ha fet a les escoles bressol, i ara es farà a les escoles de primària, doncs, per intentar aconseguir aquest confort, doncs no només que sigui a cop d'aparell que consumeix,
sí,
no?
Sí, sí.
Per tant, tenim per una banda, per intentar resumir una mica, tot el tema a curt termini, jo diria, a edificis municipals, començant per les escoles i escoles bressol. Després també hi ha edificis municipals, que en tenim més de 80, doncs, que estan obsolets i s'han de poder condicionar perquè siguin refugis climàtics, preparar-los tant de fred com de calor, perquè no sabem com, com anirà, eh? I llavors el gran repte que tenim també és el de l'energia. Nosaltres s'han fet moltes coses, s'ha avançat molt. Sant Cugat és una ciutat doncs, que amb plaques fotovoltaiques, per exemple, a cases unifamiliars, doncs, m'atreviria a dir que despuntem, val? Gràcies doncs, a l'interès dels ciutadans, a les ajuts que s'han donat, a les bonificacions, etc. Però el gran repte el tenim ara en poder doncs, generar energia que puguem aprofitar per abastir aquests edificis municipals, que anar creant comunitats energètiques. Ja s'ha fet feina en aquest sentit, però crec que aquest mandat ha de ser el mandat de poder posar en marxa, per exemple, comunitats energètiques i aprofitar doncs, les teulades dels edificis i a fer-ho d'una manera més massiva perquè realment pugui donar aquests fruits. En aquest sentit, hi ha diferents projectes en marxa, alguns iniciats en el mandat anterior, que estan molt bé, i per tant volem treballar en aquesta línia. Per tant, canvi climàtic, preparar la ciutat, poder mantenir aquests arbres, aquesta frescor, aquest aire net que ens proporcionen, preparar els edificis i el tema energia, consumir de consums, de menys consum, menys despesa, etc.
També volia preguntar-te, i crec que es pot lligar una mica, no, amb el tema de, com has dit, no, d'actuar en molts paràmetres i en molts àmbits de la ciutat, és el tema de la mobilitat. Vau començar el mandat amb tota la polèmica de les pilones, de l'anella verda. En aquest sentit, volia preguntar-te també com quedarà el tema del carril bici de la ciutat. Ja et dic, un tema que ha sigut d'inici de mandat molt polèmic, amb l'informe de les pilones, també molt criticat per altres partits del ple. En aquest sentit, quina estratègia teniu?
Mira, el tema de la mobilitat és complicat i a la nostra ciutat ho és. Val? I a l'alcalde l'heu escoltat moltíssimes vegades doncs, que diu la mobilitat doncs, és el de les coses que més preocupa, no?, als ciutadans. Per tant, jo crec que amb el tema de la mobilitat tenim un repte i també tenim una oportunitat. Sant Cugat és una ciutat amb molts carrils bici, fa molts anys que se'n fan, en aquest últim mandat també, i en els anteriors també s'han fet molts carrils bici, però Sant Cugat ha crescut, l'estructura de la ciutat és la que és i, per tant, cal un replanteig. A nivell d'entrades i sortides tenim les mateixes de quan fa 50 anys. Tenim un pla de mobilitat que ja deia cap a on havia d'anar i cap a aquesta línia s'ha actuat, però creiem que és el moment de fer una repensada i una visió, com dèiem, des de dalt, no? Tenim molt clar cap a on volem anar. Ha de ser una mobilitat sostenible. Crec que les prioritats de vianants, bici, vehicles no han canviat, però la ciutat ha canviat, els usos han canviat, els vehicles han canviat, tenim una zona de baixes emissions que abans no teníem, per tant s'entén que els vehicles que passen són menys contaminants, vull dir que això hi ha cada vegada més vehicles elèctrics, i per tant s'ha de tenir aquesta visió global. Nosaltres ara a l'inici de mandat també ens hem trobat doncs, que s'havia aconseguit fer amb la Diputació que ho han concedit una revisió d'aquest pla de mobilitat, i el que volem és precisament això. L'objectiu és que ens puguem moure d'una manera fluida i d'una manera el més saludable possible. En concret, la polèmica que comentaves, no? És que no passaven les ambulàncies, si ho volem entendre bé i si no, també. Per què el carril bici ha de passar per l'eix principal si no tenim cap altra sortida, si no tenim un transport urbà competitiu que pugui ajudar aquesta fluïdesa? Vull dir, nosaltres en cap moment hem dit ni de treure carrils bici, ni d'anar cap a uns o cap als altres. Si volem vehicles elèctrics, exemple, hem de tenir més carregadors elèctrics, hem de facilitar aquesta electrificació de la ciutat. Si volem carrils bicis, han de ser segurs. Per què per ser segur ha de passar per l'únic carrer que queda que creuen vehicles? Que a la llarga potser no han de passar cotxes, ja ho sabem, i potser hem de prendre decisions valentes, però hem de poder donar alternatives. El que no podem fer, o el que intentarem no fer, és que moure's sigui un calvari, perquè no tothom es pot permetre un vehicle elèctric, i hem de, sobretot, crec que el gran repte que tenim també, a part de fer aquest nou disseny de la mobilitat, és el transport públic. Ha de ser gastem molts diners en transport públic, molts. Aquest tema sabem que és competència de l'àrea metropolitana, s'han fet passes, però això s'ha de tirar endavant i no és un tema que resoldrem en 15 dies, perquè si s'ha de fer un concurs, s'han de comprar vehicles nous, hem de poder explicar per què els vehicles, uns són grans i uns són petits, perquè a vegades trobo veïns, no?, que diuen, escolta, és que van buits. Dic, bueno, però és que el mateix vehicle de les 8 del matí, que va ple, després fa... Però les freqüències, jo crec que avui en dia s'utilitza el transport, però és el repte que tenim. I en això ens hi posarem. I per tant, volem treballar-ho també amb l'oposició, volem treballar-ho amb els agents implicats i també amb experts que ens ajudin. Precisament ara a setembre tenim ja agendada una reunió per començar doncs, a fer aquest disseny, perquè hem d'escoltar també la gent que en sap.
En aquest sentit, Cristina, el tema que comentaves dels autobusos, com està el conveni amb l'àrea metropolitana?
Doncs no acaba d'estar desencallat. Aquesta és la situació que ens hem trobat. És cert que s'ha fet abans, però està una mica encallat en temes jurídics, en temes legals, en temes de competències, i és un concurs que per la quantia que tindrà, perquè nosaltres tenim tenim transport públic, hi ha ciutats que no tenen, i tenim moltes línies, i es poden fer, i ara ens trobem en aquest impàs, i per tant és un dels temes que volem afrontar des d'allà, que jo ja he anat fent reunions internes per poder-nos situar, però és un tema que hem de parlar amb l'àrea metropolitana ja per veure de desencallar, perquè un cop tinguem clar, penseu que hi ha es tardarà un any, com a mínim. Vull dir que no és un temps, però crec que no ens podem permetre anar més enllà, perquè la ciutadania ho demana, la ciutat ho demana, i l'hem d'adequar als nous usos, als nous hàbits, i poder donar resposta a aquesta fluïdesa que deia.
En aquest sentit entenc que, com bé dius, no?, que hi ha aquesta previsió, però de moment...
De moment, ara a nivell tècnic, doncs sí que se'ns ha fet algunes propostes de poder adequar amb el que tenim algunes petites línies, alguns recorreguts que puguin ajudar aquesta fluïdesa. També vull posar en valor doncs, el tema de la transport a demanda, no? Que la veritat és que la nostra ciutat doncs, funciona bé i potser doncs, podem reconvertir... El problema és que quan volem arribar a tot arreu es perden freqüències, i a la que es perden freqüències és poc competitiu, i si t'has d'esperar 50 minuts a fora al carrer, doncs és molt pesat, és la veritat. I per tant sí que farem alguns petits ajustos mentre no tinguem el transport resolt, però el que hem de tenir clar és el dibuix del transport públic definitiu que volim, que volem pels propers 10 anys almenys, i que pugui donar aquesta resposta.
Això passa per, no sé si per modificar aquest pla de mobilitat que també tant s'ha reivindicat per part de tots els partits a les eleccions, a la campanya, que tots els partits parlaven d'aquest pla de mobilitat. Passa per aquí tot plegat?
Sí, a veure, es va fer un pla de mobilitat fa anys. Aquest pla, si no estic equivocada, encara està vigent, però sí que hi ha recomanacions de que es vagin fent cada X anys doncs unes actualitzacions, perquè les ciutats i els usos, i més en aquests últims 10 anys, han canviat moltíssim, no?, els hàbits de tots. I per tant, és el que et comentava, que doncs s'ha concedit un ajut de la Diputació doncs per ajudar-nos a fer aquesta revisió d'aquest pla de mobilitat. I per tant, sí, jo crec que és el repte que tenim i ho volem intentar fer amb el màxim consens i amb informació. També he de dir que en aquests últims 4 anys tampoc no s'ha fet res en aquest sentit, no se'ns han reunit, no se'ns ha convocat i no volem que passi això, volem fer-ho entre tots.
Canviant ara de tema, el tema del contracte de la neteja és un altre tema que sempre està allà com encallat, que no acaba d'avançar. Diria que en l'últim ple del mandat es va deixar com encarrilat aquesta nova licitació. Com ho tenim, això?
Doncs jo crec que el traurem ja. És el primer tema que m'hi vaig posar. Us he de dir que el concurs s'acabava el 2019, podia haver dos pròrrogues. Jo, a finals del mandat anterior, vam deixar embastat el nou plec ja, i per diversos motius doncs es veu que no es va poder tirar endavant. També dic que ara estem en una situació horrorosa. Jo crec que per part dels ciutadans i per part de nosaltres com a ajuntament, perquè és un servei obligatori, per tant hi ha l'obligació de prestar-ho. S'han esgotat les dues pròrrogues que hi havia i s'ha de treure ja. Els plecs estan fets, vull dir que, ja et dic, jo ja els vaig deixar el 19 embastat, s'ha fet tot el tema que s'ha anat aprovant en els últims plens del tema de l'ordenança, perquè la llei també ha canviat ara al final i s'havia de fer tota una sèrie de processos, però penseu que en aquests moments la maquinària està absolutament amortitzada, no es pot donar un bon servei amb el que hi ha ara, per molt bona voluntat que hi posi l'empresa, que hi posin els treballadors. Aquestes concessions tenen una durada, sobretot també perquè la maquinària té una durada, llavors ja no és eficient i s'ha de fer tot aquest canvi. També, o sigui, per una banda hi ha la neteja i per l'altra hi ha la recollida. Ara en aquests moments està fora de... Això vol dir que cada mes el ple portarà reconeixements extrajudicials, perquè no és que sigui aquella situació... és una situació irregular, no... il·legal, sí. Dic, perquè ho tinguem tots clar, però clar, paguem cada mes una morterada, jo ho dic amb aquests termes, i nosaltres al cap, i jo crec que tothom veu que la ciutat no està com hauria d'estar. Aquest és un tema que ja va sortir en campanya, és un tema que se'ns adrecen quantitat de veïns dient què està passant, i això és, si podem treure'l el mes d'octubre o el novembre, no ho farem més tard. Vull dir que ho estem treballant ja a nivell tan intern i jurídic, perquè tot estigui preparat per poder treure'l quan abans. És un tema urgent, volem la ciutat neta, volem la ciutat amb un bon servei de recollida, amb una bona neteja a tota la ciutat. I per nosaltres és un tema importantíssim i és el primer que intentarem desencallar de tota aquesta situació que ha vingut fins ara.
M'has parlat, Cristina, de la neteja. Pel que fa a la recollida selectiva, fa uns dies vam tenir dades de Sant Cugat, que per ser ciutat gran és la segona ciutat de més de 50.000 habitants, d'aquestes que es diuen ciutats, que en són 23 a tot Catalunya. Sí. segona millor, és a dir, en aquest sentit està bé, sí. Però sí que és veritat que, per exemple, enguany s'ha deixat d'aquest 50% de recollida selectiva, tot i que la primera és Girona, que està amb un 50%. Es preveu alguna mesura... Per exemple, sí. Les ciutats que millor ho fan són pobles que fan el porta-porta. Clar, fer el porta-porta en una ciutat gran, no sé si es pot fer, no? Però què està previst fer en aquest sentit?
Ja et dic, fa 4 anys ho vam començar a treballar, ho vam començar a explicar, i el PLEC està treballat també en aquesta línia. Vull dir que també el govern anterior ho va treballar en aquesta línia. A veure, nosaltres ja fa anys, molts, que tenim bones dades de recollida selectiva. Això gràcies als ciutadans, evidentment, i també doncs gràcies a aquest desplegament de contenidors que tenim que faciliten que tu puguis doncs poder fer-ho selectivament. Es va fer l'Enviteca també, vull dir, a les deixalleries mòbils, als bombers mòbils, etc. Vull dir que ja es va fer una aposta en el seu dia doncs per facilitar. Però sí que és cert que estem estancats, nosaltres i la majoria. Però això no ens ha de consolar. Llavors, sí que la llei ha canviat ara i la Unió ve d'una directiva europea que hem de superar aquestes xifres del 50-60. Llavors, si continuem fent com fins ara, ja estàvem estancats fa 8 anys. Val? I per tant ens hem de posar les piles. Què s'està fent a Europa i altres ciutats de Catalunya que ja ens han passat al davant? No es fa en grans ciutats un porta-porta perquè no a tot arreu es pot fer el porta-porta, però sí que es recull de manera selectiva diferent. Com es fa això? Doncs es fa amb contenidors tancats de recollida selectiva, es fa amb identificació de la persona que va a deixar, doncs, s'obre el contenidor amb una targeta, amb un identificador, perquè també la llei 7/2022, no voldria equivocar-me, obliga a que es pagui una taxa de recollida, val? Perquè el que s'ha volgut és que la ciutadania sigui conscient de que té un cost la brossa que generem, els residus que generem, s'han de tractar, canvi climàtic, etcètera, etcètera, etcètera. I, per tant, s'ha de poder identificar què deixes en el contenit, no què deixes, sinó la quantitat que deixes, etcètera. I, per tant, sí que s'anirà amb aquesta línia. També l'eliminació de contenidors soterrats, que això ja fa molts anys que ho diem i esperem que es pugui veure ja, també en el mandat anterior s'han començat a fer, i hi ha altres sistemes, hi ha sistemes com a grans ciutats europees, que durant unes hores doncs, es deixa com una capsa, un container, amb les diferents fraccions, es deixa unes hores i després es recull, això que permet que tinguis els carrers nets, lliures, no aquestes olors que a vegades sentim i tan molestes pels vianants, pels que estem sentats al banc, pels comerços, pels restaurants. Ho deixes unes hores i t'ho emportes. Per tant, sí que hi haurà canvis en aquest sentit.
Molt bé, doncs senyora Paraire, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a Cugat Mèdia i molts encerts de cara al nou mandat.
Moltes gràcies.
I encerts aquests 4 o 5 dies que estàs d'alcaldessa.
Sí, anava a dir això, que estigui tot tranquil. Moltes gràcies.